Massa Distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. Avui en els primers minuts del programa, molt pendents de l'actualitat política. Però abans us comentem que el Papa ha tornat a recordar aquest dijous des d'un dels cementiris de Roma, on ha presidit la missa en la commemoració dels fidels difunts, que les guerres s'han d'acabar definitivament a tot el món. Visiblement emocionat, Francesc ha qualificat de tragèdia només el fet d'haver observat, com ha fet ell aquest mateix dijous, les edats de molts dels enterrats víctimes de les guerres mundials, que tenien entre 20 i 25 anys en la majoria dels casos. El pontífex ha definit aquesta memòria com la d'unes vides estroncades, interrompudes i eliminades sense cap justificació. Aquesta és avui la nostra notícia de portada per al Sense Distància, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dijous 2 de novembre, com dèiem, commemoració dels fidels difunts, donem també un cop d'ull a aquesta actualitat general, avui una mica més intensa, amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Endavant.
La reunió de la cúpula de Junts per Catalunya a Brussel·les per debatre sobre un acord amb el PSOE per la investidura del socialista Pedro Sánchez ha acabat aquest dijous a la tarda sense acord. La trobada de la cúpula de la formació, que s'ha celebrat en un hotel al barri europeu de la capital belga, s'ha allargat durant gairebé 6 hores, però no s'hi ha tancat cap pacte per la investidura de Sánchez. Fonts de la formació apunten que seguiran les converses dins de Junts per Catalunya per debatre un acord amb el PSOE, però no han confirmat si també hi ha ara per ara contactes amb el socialista a Brussel·les. Les mateixes fonts asseguren que era el PSOE el que havia alimentat les expectatives d'un possible acord imminent amb Junts per Catalunya. D'altra banda, Oriol Junqueras afirma que Catalunya surt guanyant amb l'acord d'investidura signat avui entre el PSOE i Esquerra Republicana. El president dels Republicans ha explicat els detalls del pacte que s'ha resolt aquest matí des de la seu del partit, on hi ha en Pau Massip. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Amb aquestes paraules ha celebrat l'acord el president d'Esquerra Republicana quan l'ha anunciat.
Molts motius, que són moltes les raons, que ens permeten, doncs, assegurar, tal com dèiem al principi, que avui és Catalunya qui guanya. I per nosaltres és una satisfacció, perquè estem aquí per treballar per Catalunya.
Junqueras ha detallat que s'ha acordat el traspàs integral de Rodalies, una condonació de 15.000 milions del deute que la Generalitat té amb el Fons de Liquiditat de l'Estat i seguint la negociació a través de la taula de diàleg, això sí, entre governs.
Gràcies, Pau. I d'altra banda, l'acord entre el PSOE i Esquerra per la investidura de Pedro Sánchez, que inclou l'amnistia, el traspàs de Rodalies i la condonació de part del deute de la Generalitat. Tenim a la seu del partit Judit Caselles. Intentarem connectar més tard amb ella. De moment fem un apunt de mobilitat i és que la circulació de la línia 3 del metro de Barcelona entre les parades de Sants Estació i Paral·lel ha quedat restablerta. Havia quedat tallada a causa d'un atropellament. Durant el tall, Transports Metropolitans de Barcelona ha organitzat un servei especial d'autobús que efectuava el recorregut pel tram afectat. I ara sí, connectem amb Judit Caselles des de la seu del partit. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. L'acord és per l'amnistia al traspàs de Rodalies a una empresa que es dirà Rodalies de Catalunya i que comptarà amb la participació del 50% de la Generalitat i el 50% de l'Estat i la rebaixa de 15.000 milions del deute del FLA. El pacte també inclou que es mantingui la taula de diàleg i que es creï addicionalment una taula de partits. De canvi, Esquerra s'ha compromès no només a investir Pedro Sánchez, sinó també a donar-li suport durant tota la legislatura.
Moltes gràcies, Judit.
I gràcies a tu, Sandra, i a tot l'equip d'informatius. Des del Sense Distància també us explicarem aquest dijous a la tarda que el Papa, durant la pregària de l'Àngelus, en la festa de Tots Sants, va parlar aquest dimecres de la santedat com un do i un camí que pot canviar les nostres vides sempre que s'aculli amb responsabilitat i amb esforç. D'altra banda, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, ordenarà sacerdot Josué Enrique Carrillo aquest dissabte a les 11 del matí a la Catedral Nova de Lleida. L'ordenació sacerdotal és la primera en aquesta diòcesi des del 2016. I el jesuïta lleidatà Àlvaro Sánchez, que viu al Marroc i ha estat testimoni del recent terratrèmol, ha assegurat a Ràdio Estel que està sorprès per la reacció del poble marroquí i les seves administracions després del terrible sisme del 8 de setembre passat. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà avui Jordi Domènech, director del Secretariat de Pastoral Vocacional de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Presentarem amb ell la cadena de pregària per les vocacions i coneixerem les seves sensacions, tenint en compte que ha estat nomenat recentment per aquest càrrec. I la secció Economia en Valors, com cada dijous, comptarà amb Salvador Aragonès. Ens acompanyarà en aquesta ocasió Jordi Sala Casarramona, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, avui de la Sandra Gómez, el Pau Masip i la Judit Caselles a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
Com us dèiem, el Papa ha demanat aquest dijous a la tarda que s'acabin per sempre les guerres, ja que destrueixen la vida. Ha estat durant l'homilia de la missa de la commemoració dels fidels difunts, presidida per Francesc, al Rome War Cemetery, el cementiri de la guerra a Roma, entre les tombes dels caiguts en els conflictes mundials del segle XX. Hi eren presents unes 300 persones reunides sota la pluja. El record de la jove edat dels caiguts i el dolor pel final de la vida han estat molt presents en la reflexió del pontífex, que ha lamentat la gran quantitat de pèrdues humanes. Avui, pensant en els morts, tenint la memòria dels morts i tenint esperança, demanem al Senyor la pau, perquè la gent no es mati mai més en les guerres. Són molts els innocents morts, molts els soldats que deixen la vida allà. I això per què? Sempre les guerres són una derrota, sempre.
Són una sconfitta, sempre.
No hi ha victòria total, no, sempre. És cert que un derrota l'altre, però pel darrere hi ha la derrota del preu pagat. En aquesta línia, el Sant Pare ha reivindicat el record de tots els difunts i la pregària perquè siguin acollits pel Déu que ho perdona tot. Fem memòria dels qui ens han precedit, que han fet la seva vida, que han acabat la seva vida. Memòria de molta gent que ha fet el bé en la família o entre els amics.
La família, els amics.
I és memòria també d'aquells que no han aconseguit fer tant el bé, però en la memòria de Déu i en la misericòrdia de Déu han estat igualment rebuts. Aquest és el misteri de la gran misericòrdia del Senyor. La missa del Dia de Difunts en un cementiri de Roma s'ha convertit en una tradició de diversos anys durant aquesta dècada de pontificat. Ha celebrat l'Eucaristia, per exemple, al cementiri Laurentino, al cementiri militar francès i al cementiri americà de Nettuno, entre altres llocs de Roma. Aquesta Eucaristia del Sant Pare pels difunts s'ha celebrat l'endemà que el bisbe de Roma recordés que la santedat no és inassolible, sinó un do ofert per a una vida feliç. Durant la pregària de l'Àngelus, en la festa de Tots Sants, el Papa va parlar aquest dimecres al migdia de la santedat com un do i un camí que pot canviar les nostres vides sempre que s'aculli amb responsabilitat i esforç, perquè només així, va afegir, podrem, units per l'amor de Déu, emprendre el camí cap a aquesta santedat.
L'actualitat del dia, explicada sense distància.
Sis minuts i serà 6:45. Abans de continuar amb el resum informatiu del Sense Distància, en aquests moments està compareixent el president de la Generalitat, Pere Aragonès, valorant aquest acord entre Esquerra i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez.
Els càrrecs públics que en aquests moments, per una causa o una altra, tenen risc d'inhabilitació, quatre membres de l'actual govern de la Generalitat de Catalunya, doncs tenen també, pel seu compromís amb l'1 d'octubre, doncs, i amb la denúncia posterior, doncs, tenen també aquesta amenaça a sobre seu. Per tant, l'amnistia ha de permetre resoldre-ho, però sobretot a centenars de persones anònimes que s'han mobilitzat per defensar els drets d'aquest país a votar en plena llibertat, que s'han mobilitzat en contra de la repressió. Per tant, la llei d'amnistia és una gran victòria, però també hem de tenir molt clar que l'amnistia no és un punt i final. No es tanca el conflicte perquè no ho pot tancar, perquè estaríem exigint a l'amnistia que produís uns efectes que no pot produir. El conflicte es tancarà amb democràcia. El conflicte es tancarà reconeixent, doncs, els drets nacionals de Catalunya. Ho vam dir des del primer moment, que amb l'amnistia no n'hi havia prou, sinó que calia donar una resposta als drets legítims de la ciutadania de Catalunya. Per tant, amnistia, avançar cap al dret a decidir el futur, cap al dret a l'autodeterminació, i, evidentment, per posar tot això al benestar de la ciutadania de Catalunya. Per tant, una llei d'amnistia que tingui a tots els represaliats, sense oblidar ningú, vol dir abordar, a partir d'ara, amb una menor desigualtat de condicions entre les parts, el conflicte de sobirania entre Catalunya i l'Estat espanyol. Vol dir abordar com donem resposta a aquesta voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya de decidir lliurement el seu futur, i al costat de seguir treballant per temes que són fonamentals per la ciutadania. N'he esmentat dos: Rodalies, amb el traspàs integral, o el dèficit fiscal, que cal reduir.
Per tant, paraules de Pere Aragonès en directe en aquesta compareixença en què està valorant en aquests moments l'acord assolit entre Esquerra i el PSOE. Estarem pendents per si en algun altre moment cal connectar amb aquesta actualitat política que mana avui. Reprenent el fil de l'actualitat social i religiosa, us comentem que el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, ordenarà sacerdot Joshua Enrique Carrillo en una celebració que tindrà lloc aquest dissabte a les 11 del matí a la catedral de Lleida. Aquesta ordenació sacerdotal és la primera a la diòcesi de Lleida des del 2016, i l'anterior havia estat el 2011. De fet, des del 2006 s'han ordenat a la diòcesi de Lleida 10 preveres. Sobre el dia de la seva ordenació, Joshua Carrillo destaca que serà un moment que li marcarà tota la vida, ja que es tractarà d'un nou estil de viure i de dedicar-se a Déu i a l'Església. Subratlla igualment que no serà l'amo d'ell mateix, sinó que ho seran els altres. Com a sacerdot, Carrillo vol fer present Jesús en la seva vida i en la de les persones, i assegura que vol ser missatger, sobretot de l'Evangeli. Joshua Carrillo, de 29 anys, va néixer en una família cristiana d'Ixtlán del Río, a Mèxic, i el 2015 va venir a Lleida a estudiar l'últim curs. Després d'un retorn a Mèxic temporal, va tornar el 2017 a la capital del Segrià per entrar al seminari. El 4 de juny passat havia estat ordenat diaca. D'altra banda, el jesuïta lleidatà Àlvar Sánchez, que viu al Marroc i ha estat testimoni del recent terratrèmol, ha assegurat que està sorprès de la reacció del poble marroquí i de les seves administracions després del terrible sisme del 8 de setembre passat. Així ho explicava aquest dimecres en una entrevista a la secció Llevat dins la pasta, dins d'aquest programa aquí a Ràdio Estel.
En primer lloc, el que ha revelat ha estat la gran capacitat de resiliència d'aquest poble. Altres pobles africans ens tenen acostumats a mostrar, diguéssim, aquesta força, no?, en la fragilitat i en la vulnerabilitat. El poble del Marroc ho està fent d'una manera admirable, i això ens ha sobtat perquè la solidaritat que s'ha posat en marxa ha estat increïble.
D'altra banda, Àlvar Sánchez ha explicat que la seva comunitat jesuïta i la seva missió formen part d'una obra de caritat molt gran per respondre a emergències i necessitats en general.
Per això nosaltres formem part de la xarxa europea africana per la mobilitat humana, que això és un miracle de l'Esperit Sant, perquè són tres regions diferents de Càritas: la regió europea, la regió Mona, que és Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, i la regió d'Àfrica. Doncs 10 càrites d'aquestes tres regions diferents s'han constituït en una mateixa xarxa amb la voluntat d'oferir una resposta coordinada als reptes que ens planteja la mobilitat humana. I estem fent coses que no podríem fer-les nosaltres sols.
El jesuïta català Àlvar Sánchez, fill de Lleida, ha explicat també en aquesta entrevista a Ràdio Estel que la seva vocació religiosa i sacerdotal ha estat des de fa anys molt enfocada cap a l'Àfrica, un continent on perviuen, segons va recordar, molts conflictes oblidats que cal posar sobre la taula de la comunitat internacional.
Sense distància, l'espai de Ràdio Estel on pots viure allò que passa des de ben a prop.
Altres notícies: la Subcomissió Episcopal per a la Joventut i la Infància de la Conferència Episcopal Espanyola convoca la novena edició de la trobada de músics catòlics contemporanis, que tindrà lloc a la Casa de l'Església de Saragossa des d'aquest divendres, dia 3, i fins diumenge, 5 de novembre. Un centenar d'artistes joves participen en aquestes jornades que tenen l'objectiu de potenciar el diàleg des d'una identitat catòlica a través de la música. La música com a llenguatge i expressió de fe en el jove i com a servei a l'evangelització. La trobada començarà divendres a les 6 de la tarda i hi haurà una tertúlia amb dos compositors veterans, Atenas i Juan Izuel, per compartir la seva experiència de tota una vida dedicada a evangelitzar a través de la música. El programa inclou dues ponències, la primera dissabte a les 10 del matí, la música em connecta, em sana i em transforma, amb Juan Pedro Castellano, director de la Fundació Edel Vives, i la segona diumenge també a les 10 del matí amb el sacerdot Toño Casado, músic, compositor i artista, sobre la influència de la música en el desenvolupament espiritual de la persona. A més, s'han organitzat dos tallers en què es donarà resposta a l'interrogant sobre la difusió de la creativitat. La Basílica del Pilar de Saragossa acollirà dissabte a les 10 de la nit una vetlla de pregària en què participaran músics catòlics, i diumenge a les 12 del migdia l'Eucaristia presidida per l'arcabisbe de Saragossa, Juan Carlos Escribano. Càritas Jerusalem, d'altra banda, denuncia la manca de recursos per cobrir les necessitats més bàsiques, com ara llum o aigua, a la franja de Gaza. Així, l'entitat catòlica expressa la profunda preocupació per l'escalada de violència a Terra Santa i, sobretot, pel patiment de les persones més vulnerables a les quals dona suport. Càritas demana a la comunitat internacional que aprofiti la seva influència per acabar ràpidament amb aquesta violència. I ha posat en marxa un sistema de suport al personal de Gaza anomenat Junts Posant l'Amor en Acció. I la Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri, l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC i la Fundació Montserrat Torrent han signat aquest dimarts un conveni en què es regula el nou ús de l'orgue que hi ha a l'església del barri gòtic. Es tracta d'un orgue únic a Barcelona per la seva tonalitat barroca. El conveni permet a partir d'ara que estudiants i professors de l'ESMUC utilitzin l'orgue per a la seva activitat docent i acadèmica durant tot aquest curs.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Un contacte diari amb l'interior de la persona.
Parlem avui de pastoral vocacional perquè les diòcesis amb seu a Catalunya celebren durant tot el mes de novembre, que acabem d'iniciar, la cadena de pregària per les vocacions. Aquest any el lema és la vocació font de nova vida i està inspirat en el missatge del Papa Francesc per a la recent Jornada Mundial de la Joventut. Amb una distribució de 3 dies per a cada bisbat o arcabisbat fins a completar els 30 que té novembre, es tracta de fer pregària ininterrompuda per les vocacions, al sacerdoci, a la vida religiosa i al matrimoni. Cada cop més parròquies, famílies, comunitats religioses i persones particulars s'assumen a aquesta iniciativa, cadena oberta a tothom. Teniu més informació en el web cadenadepregaria.cat. Ben fàcil, cadenadepregaria.cat. I parlem d'aquesta iniciativa amb el nou responsable de pastoral vocacional a l'Arxidiòcesi de Barcelona, Jordi Domènech. Mossèn Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Bé, enhorabona per aquesta responsabilitat que la té des de fa poc, no? Des de l'inici d'aquest curs.
Exactament, sí, sí, sí.
Com viu aquesta nova responsabilitat al servei d'aquesta pastoral que té aquesta iniciativa de la cadena i moltes altres?
Sí, 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 doncs molt, molt bé. Doncs mira, amb molta alegria m'ho va demanar a final del curs passat i res, doncs encomanant-me al Senyor i ho visc pues, amb molta pau, no? Jo estic de subdirector a la delegació de joves i els bisbes han vist convenient que aquest secretariat estigui molt de la mà de joventut i bueno, estem treballant, estem començant a treballar en aquestes línies.
I com, pel que sabia vostè, treballa la pastoral vocacional actualment, concretament per promoure respostes, no?, a la crida al sacerdoci, al diaconat o a la vida religiosa, concretament, també, evidentment, al matrimoni i altres estats de vida.
O sigui, què fem, no, vols dir?
Sí, exactament.
Mira, doncs, el primer de tot que estem fent, que ens ho ha demanat directament el senyor cardenal, és fer una xarxa de pregària, no? O sigui, a part d'aquesta cadena, que és el mes de novembre, perquè el senyor en l'Evangeli no diu feu màrqueting, no feu management, no feu, sinó que diu pregueu, no? Pregueu al senyor perquè enviï segadors al seu sembrat.
Això és el més important, vaja.
Sí, llavors hem de fer una... Bueno, farem una xarxa de... Bueno, no sé quin nom li creem, ho estem acabant de perfilar, de pregària, no? Perquè tothom s'impliqui, totes les parròquies, els moviments s'impliquin a resar constantment, no? Com que tothom es preocupi pel tema de les vocacions. Totes les vocacions. Però especialment el que... hi ha com més manca ara mateix és a la vida consagrada o al sacerdoci, no?
Efectivament, són vocacions ja, de compromís.
Això ho farem aviat.
Sí.
I després doncs, anirem, bueno, fins ara era un secretariat que estava una mica parat i ara anirem activant cada cop més coses. Farem un recés de discerniment vocacional, una web...
És important tot aquest treball de fomentar les vocacions. En xarxa, també, vostè segur que ha trobat un tren en marxa, però l'ha de reactivar, i en tot cas, la seva missió, per tant, és coordinar això, i m'imagino que també en relació amb altres àmbits pastorals de l'Arxidiòcesi de Barcelona i de les diòcesis amb seu a Catalunya, amb els delegats de pastoral vocacional, no sé si ha tingut ja alguna primera reunió.
Sí, vaig tenir una primera reunió, però que em va agafar, perquè el traspàs amb l'anterior delegat ha sigut molt, molt recent. Ha sigut,
Ara, a l'octubre, potser, fa pocs dies,
sí,
vaja.
Sí, sí, fa pocs dies. Llavors vaig coincidir una primera reunió amb els altres delegats, on es va acabar de preparar tot el del mes de novembre, però jo vaig arribar que ja estava tot fet, no?
I una última qüestió, en aquest cas ja sabem, ens ho ha dit vostè, que la cadena de pregària per les vocacions li ve de nou per aquesta recent arribada al càrrec de director del secretariat, però diguéssim com invitaria els qui ens escolten, no? Especialment aquest mes de novembre a unir-se a aquesta cadena de pregària. Recordem que hi ha dels 30 dies, doncs 3 dies diguéssim, per a cada diòcesi, alternats cada 10 dies, per entendre'ns. El qui vulgui conèixer-ho bé, la seva pròpia diòcesi, la pregària, cadenadepregaria.cat. Com invitaria els que ens escolten a unir-s'hi?
Doncs jo els invitaria a sortir un full,
sí,
que va sortir en el full dominical la setmana passada, però també està en aquesta web,
sí,
doncs que el puguin llegir per fer-s'ho seu. I després doncs que a nivell personal doncs preguin, no? Que puguin doncs oferir alguna missa, que li demanin al Senyor o que a través, si és una comunitat, doncs que tots junts doncs això, assumeixin aquesta pregària i
demanin aquestes vocacions, vaja, en definitiva.
Aquestes vocacions, sí, sí.
Recordem que moltes parròquies, comunitats cristianes, moviments es poden unir organitzant actes de pregària que sempre queden associats a aquesta cadena. Un plaer saludar-lo i li agraïm la seva participació avui a Ràdio Estel. Jordi Domènech, responsable de pastoral vocacional a l'Arxidiòcesi de Barcelona. Que vagi molt bé aquesta missió i tots en comunió, demanant vocacions al sacerdoci, al matrimoni, a la vida consagrada.
Exactament. Doncs moltes gràcies a vosaltres per tocar-me.
Adéu-siau. De seguida, Economia en Valors.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Com anunciar l'Evangeli en el segle XXI? Els dies 17 i 18 de novembre, a la Salle Bonanova de Barcelona, Congrés Inspira per a parròquies en sortida. Com pot una parròquia respondre millor a la crida del Papa Francesc a la missió? Què poden fer les futures comunitats pastorals per seguir comunicant avui l'alegria de l'Evangeli? 17 i 18 de novembre, Congrés Inspira. Informació i inscripcions a congresinspira.com. Organitza l'Arcabisbat de Barcelona amb el suport de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Com és habitual, uns minuts abans de 6:15, és dijous i arriba el moment, doncs, de parlar d'Economia amb valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el patrocini de la Fundació La Caixa. Salvador Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
Bé,
I salutacions cordials a tu, Ignasi, i els que fan possible aquest programa.
Som un equip i estàs tu ben
aquí,
present.
Aquí depenem tots de tot.
Exacte. Qui tenim avui a l'entrevista?
Doncs mira, avui tenim una persona que s'ha passat tota la vida l'ecologia, la climatologia, l'agricultura. Es tracta de Jordi Sala Casarrabona, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, i moltes coses més.
Bé, doncs, des de fa 2 anys patim una sequera, i avui volem parlar amb Jordi Sala Casarramona, que ja ens escolta. Senyor Jordi Sala, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, des de fa 2 anys, com dèiem, patim sequera, i és cert que pot ser un cicle climàtic, com altres nombrosos que n'hi ha hagut en la història, però ara, amb l'escalfament del planeta, la situació és cada vegada més difícil. Les pluges no arriben, o arriben molt poc, en el vessant mediterrani, la vessant mediterrània de Catalunya. Què cal fer, doncs, senyor Jordi Sala?
Pues haurem d'adaptar-nos, no?, a la terra mana.
Sí.
Però el que haurem de fer, pues, senzillament, si tenim menys aigua, ser molt més eficients amb aigua, tenint en compte que cada vegada serem més i volem fer més coses, i aprofitar millor la que hi ha. Vull dir, quan plou, com que plou d'aquesta manera una mica esbojarrada, diguem, pues, tindre instruments per poder aprofitar més l'aigua que cau i després utilitzar-la i, sobretot, ser eficients, és a dir, tenir en compte que no es perdi aigua amb el nivell de tuberies, tenir en compte que els pagesos reguin més eficientment i tenir en compte que hi ha coses que potser no haurem de fer i que haurem de canviar una mica també l'estil de vida i anar, pues, a ritmes de climes més secs, més àrids. No?
Sí, jo bona tarda, Jordi. I una altra pregunta. Per què cauen els arbres de Barcelona? Recordo que la Barça Sala va fer una plantació de palmeres que ara no es poden mantenir en peu, cauen. I també altres arbres. Per què passa això, Jordi Sala?
Home, perquè els arbres també volen un hàbitat sa i saludable i per ells viure en un entorn ple d'asfalt i de ciment ja és una mica crític. Si a sobre els hi falta aigua encara més i si a sobre són arbres que es van plantar amb criteris més estètics que no pas amb criteris d'adaptació climàtica, doncs encara pateixen més. I, per tant, estem en aquesta situació, com tot ser viu ho està passant molt malament, i el que hem de fer és replantejar-nos quin sistema de brat volem a Barcelona, un sistema de brat que s'adapti més al clima, que s'adapti més també al clima, porta pol·len, porta al·lèrgies, porta també que amb nivells de sequera important hem vist els patrers que està perdent fins i tot l'escorça, no? Que estan canviant físicament fins i tot, no?
Sí, avui ha mort una noia...
I de verd, de la ciutat, eh? El verd, jo faria el verd en general.
Sí, avui ha mort una noia a Madrid per la caiguda d'un arbre mentre es creuava el pas de peatons. Ja és fort, això, eh?
Sí, sí, sí. Que això ens fa entrar un respecte i una certa por que si anem pel carrer hem de vigilar, que sí. Tenim
abans
arbres.
Abans deien que si et cau una teula, no. Ara no.
Ara és
ara
un arbre.
Ara si et cau un arbre a sobre, no?
Sí, sí, efectivament. Estem vivint, senyor Jordi Sala, fortes onades d'incendis, no només a Catalunya, sinó arreu de la Mediterrània i del món. Aquest estiu, com altres estius anteriors ho hem vist, sobretot, són els pulmons verds de les nostres terres i l'atmosfera i el paisatge canvien molt, no?, si hi ha pins o si hi ha cendra.
I tant, i tant. Sí, és absolutament diferent. En un lloc hi ha vida i a l'altre ja només veure-ho fa tristor, no?, veure aquells paisatges cremats. Bé, els arbres també és això, no?, que són uns éssers vius i es van adaptant, però ara el canvi va tan ràpid que no s'hi dona temps a adaptar-se. I tenim molts arbres entre el canvi climàtic, la sequera, això, molts arbres malalts. I tenim un altre tema important, és que el bosc, sobretot el bosc de casa nostra, ha sigut un bosc que sempre l'home l'ha treballat. I en aquests moments ningú el treballa, està abandonat, i el que feia l'home era treure els arbres malalts i deixar espai perquè creixessin els joves, i creixessin els arbres joves més forts. I en aquests moments, amb aquesta falta de gent que treballa, i també amb aquest sentiment de que els arbres del bosc no es poden tocar, el que estem aconseguint és tenir uns boscos malalts, uns boscos que resisteixen poc a les malalties, i amb un continu molt seguit, perquè s'han perdut les pastures, s'han perdut els camps dels pagesos, i el dia que tinguem un incendi, com es diu ara, és un incendi d'aquests que Déu hi ajuda per apagar-lo, no?
Sí, però hi ha un pla de manteniment de boscos, tinc entès, no?
Bueno, el que s'intenta fer gestió forestal, però, clar, és molt car fer-ho. Pensa que la majoria de boscos de Catalunya són privats, la gent no té suficients calés per tirar-ho endavant, perquè abans es feia perquè el forestal deia, això és la meva guardiola, tallo quatre arbres i pago la boda de la meva filla. Ara talla quatre arbres i ha d'afegir diners també, perquè són arbres dolents, són arbres malalts, són fusta que no és molt bona i no sap què fer-ne, tampoc. Sí. Llavors, si no es logra donar... I això pot ser... Tenim tanta fusta a casa que pot ser una matèria prima important, també, perquè ara anem cap a construccions més sostenibles, es comença a valorar molt la fusta perquè crea un ambient més sa per a les persones, i, bueno, si aconseguim obrir aquesta via de començar a fer construccions que no sigui tant de formigó i siguin més amables amb la gent, doncs els boscos tindran alguna cosa a dir, es començaran a treballar i tornarem a tindre uns boscos més sants, els que tenim ara.
I finalment, Jordi Sala, els cultius de regadiu se'n senten molt de la sequera. Bé, en realitat el regadiu és el que menja més aigua, si és que es pot dir menjar, no? Beuen més aigua.
Sí, sí, la necessiten.
Necessiten molta aigua i no n'hi ha. Les collites són dolentes i no mengem tan sa com abans. El mateix passa amb els cereals de secà. En fi, que vivim uns temps complicats per tots nosaltres. No hi ha productes i els que són molt cars.
No, el que passa és que tenim la mania de menjar cada dia, i clar...
També és necessitat, no?
Algú ha de produir i clar, a vegades diu, escolta, doncs, com que no tenim aigua, que deixem els regadius fora. Sí, podem deixar els regadius fora, però els regadius són un 20% només, però produeixen el 60% del que mengem. És a dir, que sense regadius, no només Catalunya, la humanitat tindria autèntiques fams, plagues de fam, no? Aleshores, el que hem de fer? Aprofitar molt més l'aigua, regar molt més eficientment, amb tècniques que hi són, i a més, aquí sí que s'estan fent estudis per part de totes les institucions de com es poden introduir productes i tecnologies que molta menys aigua, però estem parlant d'estalvis de 50-60%, es pugui continuar produint el que s'està produint. I llavors tindríem aigua perquè nosaltres mengéssim, aigua pels nostres rius, i estaríem tots molt més contents. Mm-hmm.
Doncs un plaer conversar avui des d'Economia en Valors amb Jordi Sala Casarramona, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i també president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, entre altres tasques. Ja ho veu, senyor Jordi Sala, que el medi ambient, la protecció dels nostres camps, els boscos, els arbres, el canvi climàtic afecta molt l'economia també, aquesta economia social que sempre defensem.
És
un tòtum, efectivament, aquesta ecologia integral, sí.
Sí, sí.
Gràcies, com dèiem, una abraçada i fins una altra ocasió.
Bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Una petita pausa i de seguida les notícies.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Anem ja a les notícies d'Economia en Valor. Salvador, per on comencem?
L'impost especial a bancs i energètiques, que intenta posar el futur govern Sánchez a sopar, que el passar l'impost de transitòria per manera ha enfadat bastant els sectors. Repsol ha paralitzat algunes inversions, entre elles una a Tarragona, a causa de la incertesa jurídica i fiscal.
La presidenta del Santander, Ana Botín, d'altra banda, ha dit que cal pagar impostos, però que si pagues massa, la gent se'n va. La presidenta d'aquesta important entitat bancària, el Santander, ha criticat que la banca pagui més impostos, diu, que altres sectors.
Sí, l'elèctrica Endesa alerta que perillen les inversions si es manté l'impost d'una manera continuada. I el mateix ha dit el BBA, que per boca del seu conseller delegat, el Turco Nurgenç, perquè de lo que es tracta no és de transferir els beneficis a l'Estat, sinó a la societat mitjançant inversions productives, no?
Sí. D'altra banda, Barcelona tindrà el primer centre de recerca d'immunologia d'Espanya i serà de la Fundació La Caixa.
Sí, això és molt important.
I tant. Va presentar l'acte el director del projecte científic del Caixa Research Institute, Josep Tabernero, que va destacar que la immunologia és actualment pedra angular de la biomedicina moderna, com il·lustren els avenços en les investigacions de la manipulació del sistema immunològic per combatre el càncer o les darreres vacunes ARN missatger, que han servit per combatre la pandèmia del Covid-19.
A més, segons ha explicat el president de la Fundació La Caixa, Isidre Feiré, hi treballaran unes 500 persones distribuïdes en 40 equips de recerca. Els locals seran damunt de CosmoCaixa i l'inici dels treballs de recerca serà l'any 2025. Es fitxaran científics estrangers i espanyols que es troben en altres centres de recerca que estan a l'estranger o estan aquí a Espanya. La Fundació La Caixa i dedicarà uns 100 milions d'euros d'inversió al projecte.
Sí, sí. El president de la Fundació La Caixa, Isidre Feiné, ha explicat també que el projecte serà un magnífic edifici del qual Barcelona i la Fundació La Caixa se sentiran orgullosos. En aquest sentit, ha indicat que incorporarà el màxim nivell d'eficiència energètica en funcions de reaprofitament de l'aigua de la pluja, les plaques solars i els jardins amb vegetació. Serà un edifici sostenible i respectuós amb el Parc Natural de la Serra de Collserola, amb zones verdes i cobertes vegetals que l'integraran a l'entorn.
I tot això, els treballs duraran una dècada. L'objectiu, naturalment, és albergar almenys en aquests edificis 500 professionals, ja hem dit abans, entre científics, personal tècnic i administratiu. Si bé l'edifici tindria una capacitat per a 700 persones, en cas que se'ls donin nous usos, com ara l'acollida d'empreses spin-off.
A primers de l'any 2024, és a dir, d'aquí a només unes setmanes, hi haurà 14 pujades d'impostos. L'executiu ha anticipat a Brussel·les que el 2024 espera obtenir ingressos tributaris i per cotitzacions socials addicionals per 7.400 milions i assumir rebaixes impositives per valor de 846 milions.
Sí, el gruix d'aquesta injecció d'ingressos públics depèn de la retirada integral de l'àmplia rebaixa fiscal que opera sobre la factura energètica dins del pla desplegat contra la inflació que elevaria la recaptació anual de cop en 4.895, o sigui, quasi 5.000 milions d'euros. De fet, el pla pressupostari remès pel govern en funcions a la Comissió Europea fa uns dies, recull concretament 14 pujades fiscals discrecionals que entraran en vigor el dia 1 de gener i que afecten l'IRPF, l'impost de societat, l'IVA i les cotitzacions socials.
Doncs déu-n'hi-do.
Sí, no, que viurem... I això afectarà la inflació, lògicament.
Per cert, que hi ha aquesta última hora coneguda de l'acord d'Esquerra amb el PSOE que preveu per a la investidura de Pedro Sánchez la condonació de 15.000 milions del deute de la Generalitat amb l'Estat. Bé, això és un tema d'última hora que és una notícia que sortirà els propers dies i potser tindrem ocasió de reaprofitar d'aquí una setmana. Sí. Anem a més temes, ràpidament. Grifols torna a beneficis i confirma la venda de Shanghai RAAS abans del 2024.
La multinacional de Moderivats guanya 3 milions i obté uns ingressos de 4.800 milions d'euros, un 10,8% més. La multinacional de Moderivats Grifols va tornar a beneficis el tercer trimestre de l'any. La companyia liderada per Thomas Glanzmann ha presentat aquest matí resultats on destaca importants millores de rendibilitat i un fort creixement del negoci.
També us expliquem que Clàudia Goldin rep el Nobel d'Economia 2023 pels estudis pioners sobre la bretxa salarial entre les dones i els homes.
Sí, la Real Acadèmia de Ciències ha concedit el Premi Nobel d'Economia 2023 a Clàudia Goldin, de la Universitat de Harvard, pionera als estudis sobre la incorporació de les dones al mercat laboral que van establir les bases de la bretxa salarial.
Goldin, per cert, ha demostrat que la participació femenina al mercat laboral no va tenir una tendència ascendent durant un període de 200 anys, sinó que forma una corba en forma d'U.
La participació de les dones casades va disminuir durant la transició d'una societat agrària a una industrial a principis del segle XIX, però després va començar a augmentar paral·lelament el desenvolupament del sector de serveis a principis del segle passat. Goldin explica aquest patró com el resultat del canvi estructural i l'evolució de les normes socials respecte a les responsabilitats que s'atribueix a les dones a casa i la família en funció de la història i la cultura.
Goldin diu que, malgrat la modernització, el creixement econòmic i l'augment de la proporció de dones treballadores empleades al segle XX, durant un llarg període de temps, la bretxa salarial entre dones i homes gairebé no s'ha tancat, segons la Premi Nobel. Això s'explica, diu, en part perquè les decisions educatives, que impacten en tota una vida d'oportunitats professionals, es decideixen i s'encaminen en una edat relativament primerenca. I un últim apunt, el català, la llengua catalana castigada una vegada més. Ara no es troben professors per a les escoles d'ensenyament secundari i professional, Salvador.
Sí. Mira, aquí t'explicaré una cosa.
Sí.
Quan jo treballava a Europa Press,
sí,
vaig voler fer l'agència en català i la veritat va ser molt difícil trobar ja gent que fossin traductors de català. No hi havia llicenciats en català, o sigui, hi havia molt poca gent, no? I els que hi havia estaven ocupats amb altres coses, no?
Sí,
el
sí.
Departament d'Educació ha informat que no s'han pogut cobrir les places de docents de català, això ara, de català i matemàtiques. En el cas de la llengua i literatura catalana es van presentar 822 aspirants per a cobrir 657 places, però només van aprovar el 67%, o sigui, 550 places. Queden vacants 107 places de català.
Doncs déu-n'hi-do, sí, sí. És un problema, això.
És un problema, perquè no hi ha un seguiment a la universitat. La gent no s'apunta a les llicenciatures en català, no?, la llengua catalana.
Sí, és important estimular que això es pugui revertir, perquè és la garantia, més enllà de debats que hi ha sobre si més presència o no del castellà a l'escola, però que el català s'ha de garantir que l'aprenguin,
sí,
els nostres infants.
No s'està garantint, eh?
Exacte.
Doncs no s'està garantint, però no és un problema de voluntat política, sinó és un problema sociològic,
sí,
diria,
sí,
perquè
sí,
la gent no s'apunta, sí, sí, a la filologia catalana.
Doncs veurem com evolucionen les coses. Salvador Aragonès, gràcies per haver-nos acompanyat un dijous més a Economia en Valors. Aquesta secció, que una mica abans de 6:45, des del Sense Distància, acompanya els oients els dimarts amb Rosario Santamaría, habitualment, i els dijous amb el mateix Salvador. Gràcies per
encantat d'estar aquí.
Nosaltres també encantats. Adéu-siau.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. la cultura que t'espera. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Fins aquí el Sense Distància. Si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, de seguida el comentari de l'Evangeli del dia, ens podeu sintonitzar per Ànima.